a Ràdio Maricel, a cel obert.
El passat dimecres 5 de juliol, per fi, després de molt de temps, d'anys, es va posar fi a l'ús de la mascareta obligatòria a hospitals, farmàcies i residències. La mesura havia d'arribar un dia o altre, però, i malgrat de vegades sembli mentida, ha tardat 3 anys en arribar, òbviament per temes de salut, perquè fins i tot no hi ha hagut garanties, doncs el Consell de Ministres no ha decidit prendre aquesta mesura. En qualsevol cas, ja no hi és obligatòria la mascareta en aquests espais. No és obligatòria. Això no vol dir que un no la pugui fer servir o fins i tot hi hagi moments en què fins i tot seria recomanable fer-la servir. Però en qualsevol cas no és obligatòria. I en aquest sentit, el que volem fer ara, i com que saben vostès que al llarg de la pandèmia des de l'inici vam tenir conversa amb totes les residències que hi havia a Sitges, doncs perquè malauradament van ser protagonistes i van ser el sector, probablement si no el més afectat, un dels més afectats, doncs d'alguna manera volíem també tancar aquest cicle dolorós, aquest cicle difícil, i fer-ho, doncs, entenem que amb aquesta bona notícia. Així que mirarem de parlar una a una amb les residències de Sitges. Comencem per Les Magnòlies. Esther Pinés, la seva directora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va ser aquest primer dia de treure's la mascareta?
A veure, era una notícia molt esperada. De fet, ho sentíem en els mitjans de comunicació i estàvem esperant ja la notificació ja per part del BOE i del Departament d'Afers Socials que ens digués, mira, s'acaba l'ús de la mascareta. El que passa que esperàvem també altres mesures, no?, que vinguessin associats a la finalització de la pandèmia.
Com ara quina?
Doncs, per exemple, encara hi ha la paraula brot i, per tant, si hi ha un brot, s'autoritza la residència i s'apliquen una sèrie de mesures que pot arribar inclús a l'aïllament d'un resident.
D'acord. És a dir, això encara és vigent, eh?
Sí.
I encara es viuen de brots?
Sí. Bueno, nosaltres no, però sí.
Però n'hi ha.
Sí, n'hi ha. N'hi ha. Ara mateix, un brot es considera 3 o més casos en 48 hores que presentin simptomatologia respiratòria.
D'acord. I entenc que quan hi ha aquesta situació de 3 o més casos amb simptomatologia respiratòria, es determina que hi ha un brot i, per tant, s'ha d'activar aquest protocol, no?
Sí.
Que és el que entenc que us agradaria que poder modificar.
Home, jo crec que si es diu que s'ha finalitzat una pandèmia, crec que ens tindrien que tractar, per almenys els avis, tractar-los com a la resta de la societat. O sigui, ara mateix una persona positiva pot sortir al carrer,
sí,
pot fer vida normal, pot
sí,
anar a treballar...
Sí, absolutament, sí, sí.
I llavors considero que els avis i àvies es tindrien que tractar en el centre residencial igual.
D'acord, veus? Ja sabia jo que aquesta ronda de trucades ens portaria a algun titular no tan alegre com el que inicialment podíem pressuposar que significava la retirada de les mascaretes. Per tant, encara hi ha mesures que d'alguna manera diferencien la manera d'actuar davant d'una persona dins una residència d'una persona que no està en una residència.
Sí, això és el que jo personalment no entenc. O sigui, nosaltres és com casa seva i realment es fa un gran treball en l'atenció centrada a la persona, que es consideri la residència com a casa seva, i crec que això no el fet de tractar-nos diferent a una persona que està a casa seva indica que no ens consideren iguals.
Queda clar. Alguna altra mesura que es trobi a faltar que es prengui, com aquesta de la retirada de la paraula brot i, per tant, de tot el protocol que hi va associat?
No, jo crec que hem de ser conscients tothom, no només els treballadors de la residència, sinó tota la societat. Si et trobes malament, fer ús de la mascareta.
Queda clar.
Això ja tindria que estar instaurat ja dins d'un, no? És a dir, tinc grip, encara que no sigui Covid, tinc grip, tinc qualsevol sintomatologia, i per evitar contagiar, ja sigui fora o dintre d'una residència, fer-ne ús, com altres països que l'utilitzen normalment, no?
Cert, sí, sí.
El que passa és que crec que estem lluny d'això, eh?
Sí? No, sentiu que d'alguna manera hem oblidat o no apliquem gaire sentit comú amb això?
Jo personalment sí, crec que la gent ja s'oblida fàcilment, no?, de tot el que hem passat, no?, el que hem viscut. I llavors tindrem que ser més conscients de que això pot tornar, no? Ja sigui Covid o una, qualsevol altra malaltia, no?, i que al final la grip aquest any que han afectat a les residències perquè
hi havia una mascareta.
Clar. O a la resta de població, només nosaltres, eh? Llavors, tindríem que ser conscients tots de no costa res posar-te una mascareta quan et trobes malament.
Clar, però en qualsevol cas, aquesta retirada de les mascaretes, clar, entenc que feia més de 3 anys que portàveu mascareta, 3 anys que anàveu mascareta, tant vosaltres...
Ja, per nostra.
Exacte, tant vosaltres com els residents.
No, els residents no.
Els residents no, només els treballadors, i treballadores?
Sí, el protocol marcava que una persona que no pot fer-ne ús per un terreny cognitiu és inviable posar una mascareta. Llavors, hi havia un parell de residents que potser sí que eren conscients de portar-ne, però la resta no.
I què va passar quan el dia que no us la vau posar? No sé si hi va haver reaccions, si els residents...
Va ser un dia feliç, eh? Va ser un dia feliç perquè, clar, vam fer una... Bueno, vam entrar totes al saló, no? Ens vam veure bé les cares. Va ser un dia realment feliç. El que passa que, bueno, després llegim tota la normativa que van enviar, sempre queda aquest però, no? Podríem haver anat un pas més enllà, no? Per dir, hem finalitzat aquesta època tan dolenta.
Sí, sí, que d'alguna manera entenc pel que dius que sentiu que no hi ha el mateix tracte, no? És a dir, que les residències encara no estan rebent aquest tracte i, per tant, encara hi ha mesures, diguem, lligades a la Covid i a la pandèmia que encara són aplicables en el cas de les residències.
Exacte. I que ha de ser conscient, els familiars, la resta de la societat, perquè es pensen que no. Bueno, el que es dona a entendre és que no.
Sí, sí, clar, evidentment. De fet, jo penso que probablement el pensar general, no?, és que s'ha retirat la mascareta i ara ja, doncs, no hi ha res associat d'alguna manera a la Covid, no? I no és així, ara com ara explicaves, no?
Clar, el problema és aquest, que s'ha donat a entendre en els mitjans de comunicació, s'ha acabat la pandèmia, no? Hi ha certs sectors que continuem amb unes mesures diferents a la resta, no?, extraordinàries.
Esther, no sé si teniu la sensació que... Perquè quan vam viure tot aquell moment de la pandèmia, on les residències vau ser unes grans afectades, per sort aquí a Sitges, diguem, no hi va haver situacions dramàtiques, com les vam poder veure a altres punts del país i del món, amb el tema de les residències, però sí que es va obrir molt el debat de la gestió de les residències i de tot plegat. No sé si heu notat canvi en aquest sentit, si heu notat que s'ha fet aquesta reflexió, o per contra, i una mica, entenc que amb el que deies ara, sembla com que ho hem oblidat i torna tot com abans, no? És a dir, ningú ha fet ara una reflexió de caram, allò no va acabar, no sabem si a nivell de gestió general, òbviament a nivell particular, i recordem, aquí a Sitges es va gestionar molt bé perquè va anar tot molt bé, però no sé si sentiu que aquella reflexió o aquells titulars o allò que molts s'omplien la boca de dir no, hem d'afrontar aquest sector i hem de veure què necessiten, si sentiu que realment s'ha fet o s'ha oblidat això.
A veure, s'han fet canvis importants. Llavors, per exemple, un dels canvis més importants que jo és el fet de major comunicació amb el CAP de Sitges, per exemple, no? Això, vulguis o no, et dona una seguretat que abans no teníem. Sí, és cert que sempre et queda això de dir, bueno, no és el mateix una infermera d'un hospital a nivell social, encara queda l'estigma aquest de treballar en una residència com si fossin menys, no? De no ser tan professionals com la resta.
D'acord.
Considero que la pandèmia ja es va demostrar, per lo menys parlo personalment, que érem capaços de realitzar una feina que inclús no estàvem preparats en un principi.
Queda clar. Doncs bé, veurem si d'alguna manera aquesta reflexió continua, si finalment en algun moment ja ens ho fareu saber, Esther, quan arribi, si és que arriba aquesta eliminació de la paraula brot i per tant de tot aquest protocol que recordem, podria portar fins i tot a l'aïllament d'algun resident, que això de l'aïllament ens sona molt lluny, però en aquest cas el protocol ho marca, i en tot cas contents de que hagueu pogut treure la mascareta i que us pugueu veure la cara, que entenc que 3 anys treballant amb la mascareta deu haver estat dur, eh?
És dur, és molt dur. Mm. És molt dur perquè, a més, dutxar, hi ha activitats que són d'esforç físic que costa, no?, de portar la mascareta a certes temperatures, inclús tenint aire condicionat, perquè els avis tenen fred. Mm. No ho pots posar tampoc molt alt, no?
Queda clar. Esther Pinés, moltíssimes gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A
tu,
bon dia. Bé, una mascareta que, com dèiem, es va notificar el dimecres passat que es retirava d'aquests espais, hospitals, farmàcies i residències, que és amb qui nosaltres avui volem parlar. Anem a saludar ara a Goyo Moliner, director de la residència Sitges Park. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va anar aquesta retirada de mascaretes? Entenc que esperada i desitjada, oi?
Doncs sí, clar. Després, com estava escoltant ara i l'ha dit també l'Esther, que evidentment després de passar 3 anys i pico amb mascareta cada dia, això es fa molt dur, no?, i molt complicat. I bueno, ara respirem. La paraula més bona és respirem.
Ara respirem i sobretot respirem tranquils, no? I entenc que amb la seguretat de que... perquè, clar, moltes vegades també el fet de la mascareta que hi havia, d'alguna manera, entenc, adjunt, era una sensació de por, no? O de necessitat de prevenir. Entenc que quan es diu retirem la mascareta es fa amb una certa tranquil·litat ja, eh?
Sí, clar. A veure, la retirada de la mascareta també va associada també a la qüestió de la vacunació, no? Uh-huh. El que ha sigut un èxit, la vacunació en el país. S'han vacunat prop de 41 milions de persones en Espanya i, evidentment, això et dona una seguretat. No crea dubtes en el sentit de que, bueno, ara em treuré la mascareta i demà, pom, em contagiaré, no? Mm-hmm. Evidentment, hi ha un risc, però tal i com estem actualment amb la situació de vacunació, estem molt protegits. La veritat és que estem tranquils. La residència ja fa molt de temps que no tenim cap cas, i la veritat que la gent t'ho agraeix molt, el resident t'ho agraeix molt.
Parlava ara amb Esther Pinés, ella feia d'alguna manera aquesta denúncia pública de decepció davant de la no retirada d'altres mesures, com per exemple el fet de la paraula brot i tot el que comporta el protocol. No sé si esteu d'acord i en aquest sentit, si també sentiu que encara manca més reflexió entorn a aquest sector de les residències després de tot el que heu passat.
Jo crec que el que falta és una qüestió de cultura sanitària en els centres de més vulnerabilitat. O sigui, jo continuo pensant que la mascareta és una eina important en una residència, molt important, perquè és com un quiròfan, no? És com un quiròfan. O sigui, qualsevol tipus de virus que tu portis, lo transmetiràs ràpidament a un resident, no? Jo crec que hem de tenir la cultura... No treure del cap que això ha sigut una crisi sanitària molt greu i que hem de continuar pensant que qualsevol dia pot tornar a passar o sortir un altre tipus de pandèmia diferent. Llavors, sí, està molt bé, tothom està molt content, els residents estan també molt contents de que al final ens coneixen, veuen quin rostre tenim. Nosaltres hem de ser... molt professionals i pensar que en qualsevol moment és una població de molta vulnerabilitat i qualsevol tipus de virus podia tornar a retornar la mateixa situació, no?
Per tant, entenc, Goyo, que d'alguna manera és una retirada de mascareta obligatòria, és a dir, a diari no la fareu servir, però de mascaretes continuaran havent-hi, és més, n'hi hauran, i que en determinat moment, doncs jo què sé, arriba l'hivern, hi ha molta grip, doncs potser es determina doncs, que uns dies l'hem de portar, no? És a dir, des del propi ara, centre, eh?
Sí. Nosaltres ja hem fet un escrit, un comunicat sí. a tot el personal dient que la mascareta serà imprescindible i obligatòria en qualsevol cas de que un treballador tingui una infecció, un problema...
Un refredat...
No? Sí, correcte. I això serà un EPI obligatori, o sigui, obligatori. Però, evidentment, ara no estem tampoc de problemes respiratoris o infeccions respiratòries i es pot respirar una mica tranquil. Però ja veurem quan arribi a la tardor o a l'hivern, al començament de l'hivern, que és quan comença el canvi de clima i comencen les infeccions, no? Va a veure com ho passarem. Mm-hmm. Però, bueno, jo espero que per el que t'he dit al començament, la vacunació és imprescindible. O sigui, hem d'estar tots amb la mentalitat de que la vacuna ha sigut un pas molt important per arribar on estem ara.
Uh-huh. I que de vacuna sabem que segurament en continuarà havent-hi, és a dir, l'hivern que ve tornaran a fer la ronda de vacunacions també contra la Covid, i com igual que la fan contra la grip, etc. Han estat més de 3 anys de mascareta obligatòria. Clar, quan l'han retirada de manera obligatòria a, per exemple, espais com les residències, és veritat que la resta de població, molts gairebé ja l'havien oblidat que portaven mascareta. I no sé si això també fa sentir que sou un sector que esteu sempre com a la cua.
Sí, efectivament, estem al final de la cua, no? Això també ho fan veure les visites, les famílies quan venen, no? Mm. Que ara han començat a treure la mascareta ells també, quan entraven, i el primer que diuen és, home, ja era hora, no? Com si fóssim els últims, no? Fa sentir que som els últims sempre. Però, clar, això forma part del guió. Som una residència amb població molt vulnerable i l'hem de cuidar. I l'hem de cuidar.
Queda clar. En qualsevol cas, entenc que alegres, contents, perquè és un pas d'alguna manera més cap a aquesta normalització tan desitjada, el fet del nou ús obligatori de la mascareta, i tant de bo es pugui allargar sempre, diríem, perquè serien bones notícies. Goyo, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sí.
A vosaltres i fins una altra.
Gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Vinga, ens anem cap a la residència a l'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges. En allà el seu director, Moisés Sumoy. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encara no havíem tingut oportunitat de saludar Moisés en tant que director, perquè està al càrrec des de fa no gaire. Clar, durant la pandèmia no vam parlar amb tu o amb vostè, en aquest cas, per aquestes qüestions. Ho fem avui entenent i esperant que sigui gairebé com un tancament de cicle, que aquesta retirada de mascareta obligatòria sigui com, no sé si dir la notícia final o gairebé, a tot aquest periple de 3 anys terribles.
Sí, a tots ens agradaria que això fos la última gran notícia de la pandèmia. A veure, esperem que la cosa segueixi evolucionant de forma correcta, i la veritat és que una gran alegria veure les cares familiars, veure les cares dels treballadors, que els treballadors puguin comunicar amb un somriure amb els residents, això
no té preu. D'això se n'ha parlat poc, se n'ha parlat molt en qüestions educatives, en escoles, per exemple, de les dificultats que representava, no?, d'una classe amb una mascareta i que els nens també duessin mascareta, però és que, clar, les residències han estat 3 anys i entenc que això també era un hàndicap molt important.
Molt important, i potser més important, no vull treure importància amb el tema de la canalla, que queda clar que la comunicació no verbal és molt important, no?, amb els nens també, però amb la gent gran, i sobretot amb persones que poden patir un deteriorament cognitiu, amb una mirada, amb un somriure, transmets molt més que en paraules, que a vegades no s'entenen les paraules, no? I el no poder tenir aquesta comunicació tan directa, bueno, doncs, ha sigut un problema molt important que els professionals de l'hospital han pogut fer el que han pogut, però, esclar, hi havia aquesta norma, no dic que no fos necessària, però, esclar, finalment han pogut pogut tirar les mascaretes fora i esperem que duri ja, que sigui per sempre,
que
això,
sigui,
no?
Que sigui per sempre. Ara justament preguntava en Goyo Moliner de Sitges Park si hi havia aquesta sensació des de les residències que era un sector que estava a la cua en les decisions, en la presa de decisions al respecte, no? És a dir, ha semblat sempre... Entenc que per un tema de que es tracta d'una població vulnerable, però que sempre tot allò que afectava les residències era l'última presa de decisió.
Bé, jo penso que potser aquella dita catalana que diu gat escaldat amb aigua tèbia en té prou,
sí.
Aquí se diu molt, no? Les residències va patir molta gent, van tenir moltes baixes en el sector de les residències, i suposo que Salut s'ha volgut curar en Salut, Salut. Entre cometes, i llavors doncs, han volgut preservar molt aquestes persones, no? Jo no haig d'avaluar ni criticar ni res de tot això. Jo, fent interpretació, dic que sí, que potser érem una població molt vulnerable i que, bueno, que potser en el seu moment es podien haver baixat abans les normes, això dit per personal tècnic,
sí.
Directe, no?
Sí.
Que potser els confinaments van ser massa estrictes, que tot això... Però, bueno, a toro passat tothom podem parlar, no?
Mm.
Jo miraria de cara al futur, ara aprofitem que podem veure els somriures dels treballadors amb els residents i dels familiars amb els seus residents i ara gaudir d'aquests moments, gaudir perquè no sabem.
Exacte, al final la incertesa hi és, eh? No sabem si això podrà tornar, tant de bo esperem que no, però...
Ens diuen els tècnics,
sí.
Els que en saben, que pot ser que pugui haver alguna petita onada més i que haurem de tornar en algun espai, doncs, tenir una entrada de mascaretes, que això no se sap mai, però bueno... Jo vull pensar en positiu i siguem positius i pensem que doncs, bueno, a l'hospital doncs, han tingut bastanta sort i s'han fet les coses molt ben fetes i ara, doncs, bueno, a veure si podem gaudir en plenitud, no?
Tant de bo. I parlant de futur, que comentava, troben a faltar més reflexió en aquest sector, tenint en compte que tot el que va passar amb la pandèmia, que va ser un sector afectadíssim, que per sort, recordem, aquí a Sitges totes les residències ho van gestionar meravellosament i per sort no va haver situacions dramàtiques, diguéssim, com es van viure en altres punts del territori, fins i tot del món. Però també és veritat que aleshores es va parlar molt, que calia una reflexió en tot el sector residencial, sobre el model de residències, i sembla una mica que això ha quedat com, no sé, apaivagat, i no sé si des del sector enyoren que tornar d'alguna manera a estar en el focus de la reflexió.
Jo penso que els polítics, que sempre els critiquem i sempre diem coses, alguna cosa han après, perquè ara fa no gaire setmanes es va aprovar un pacte de amb la patronal i amb el sector d'una previsió de futur, això
sí.
Que parleu amb la patronal, ho sabreu. Vull dir que algú han après, algú han quedat tocats, algú han vist que aquest sector no pot deixar d'estar tan abandonat. De totes maneres, la reflexió sempre hi ha de ser. Havent passat una situació com la que hem pensat o no. La qüestió és que, bueno, aquesta reflexió s'ha de fer i s'ha de fer, diguem, constantment, A mi no em facis dir exactament. Clar, cada casa és un món i cada lloc és un món. Si jo parlo per l'hospital, a l'hospital, un gran avantatge que hem tingut, que també, també és una contrapartida, no? Llavors, és que hem pogut sectoritzar per zones de convivència.
Sí.
Això és molt bo per evitar la pandèmia, però, clar, evita que els residents d'un espai puguin conviure amb altres, no? Clar, hi ha un sector que diu que s'ha d'atendir amb això, espais de convivència. Llavors, a l'hora de gestionar un centre, s'ha de tenir en compte que si fem per espais de convivència hi haurà coses que es feien col·lectivament que es limitaran una mica, no? Nosaltres intentem buscar trobar un punt intermig, no? Per exemple, quan venen les festes de tot el poble
sí.
a l'hospital, doncs intentem posar els residents en espais separats, però tots junts, sense barrejar-los, per entendre's, no? En espais, com que tenim espai, doncs poder-los... Aquest és el mecanisme que hem trobat nosaltres, no? Però, esclar, és complicat, és molt complicat, eh? Ni un model extrem ni l'altre model extrem es pot portar. És anar trobant com encaixant tot l'encaix.
No sé, sí. En qualsevol cas, si el model sí que considera que hauria d'anar més cap a la idea de que les residències fossin com llars i no tan, dit-ho malament i ràpid, com centres allò, hospitalitzats o sanitaris, no? O més hotels, si la tendència és més a, i no sé si és aquesta, a que siguin més una llar, és a dir, un lloc on viure i on conviure, no?
Sí, sí, està clar que el model ha de tendir a espais de convivència, està claríssim, això no hi ha discussió, fins i tot el model que es perd, que es promou des de l'administració és aquest, no? Uh-huh. El que passa que han de canviar moltes coses encara, a nivell de normativa, a nivell de... Clar, hi ha proves pilot d'aquests aspectes, sí. de models d'aquests, que porten cap a pensar en això, no? Però, és clar, si diuen que hi han d'haver en aquests assajos que s'han fet amb alguns espais, i fins i tot a l'estranger, no? Tota la cura dels usuaris està pensada perquè ho facin les persones que els estan atenent. Mm. Llavors, si són espais petits, no pots tenir segons quins professionals, no pots tenir... Clar, és trobar l'encaix de tot plegat, no? Si volem tenir professionals diversos amb espais petits és molt complicat. Després suma aquí doncs tot el tema de la falta de professionals de
salut,
no?
Sí, 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 n'hem parlat alguna vegada, cert.
Clar, tot això, trobar un encaix en tot això no és fàcil. El bo és que s'estigui plantejant, el bo és que s'estigui discutint, el bo és que s'estigui buscant solucions, que realment hi ha gent que està buscant solucions en aquests aspectes, i bueno, a veure si tot això evolucionarà favorablement.
Doncs vinga, ens quedem amb això, amb aquesta part positiva, que sembla que d'alguna manera aquesta reflexió d'alguna manera està encara més en marxa, si és que hi era ja, arran d'aquesta situació dramàtica i amb aquesta notícia final, a hores d'ara, que és aquesta retirada de la mascareta obligatòria a les residències després de més de 3 anys, que es diu ràpid, però són molts anys.
Sí, sí. Moltes gràcies per la oportunitat de poder difondir aquesta alegria que tenim tots.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Vinga, adéu-siau.
Ens en queda una, que és l'Ave Maria, ja ho saben, aquest centre que atén adults amb discapacitat intel·lectual, una residència també emblemàtica a Sitges, el seu director Jordi Cerezuela. Molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Com es va viure aquest primer dia sense mascaretes?
Bé, amb el nostre cas, Carola, tinc que dir que ja veníem de poder ser-hi sense mascareta, ja que ens van equiparar a població general.
D'acord.
És a dir, la mascareta va quedar per residències
de gent gran. D'acord, d'acord.
Però nosaltres, de forma preventiva, encara vam mantindre durant un temps la mascareta i, de fet, aquests últims dies hem tingut que tornar a posar-nos la mascareta perquè vam tindre un petit brot de Covid. També tinc que dir-vos que, afortunadament, no hem tingut cap dels nostres usuaris amb aquest últim brot que hagi tingut febre i hi han hagut refredats que s'han passat pitjor que aquest últim brot de Covid que va afectar a 8 usuaris.
D'acord. Per tant, com es comentava, els terminers de les Magnòlies, encara el que sí que funciona encara o és actiu encara és aquest protocol, és a dir, quan hi ha un brot, no?, que es considera, sí, allò de 3 persones, no?, a partir de 3 persones amb símptomes respiratoris, s'activa aquest protocol, no?, i que doncs té unes certes conseqüències, no sé, fins i tot es recomana fins i tot aïllament. Ella demanava que això també es relaxés ja, aquesta mesura. No sé, des de l'Ave Maria, si també d'alguna manera agradaria que això es normalitzés.
Mira, en el nostre cas, com possiblement molts dels oients i tu coneixes, l'Ave Maria es composa d'unitats de convivència de 10 persones. Això ens ha permès que puguem sectoritzar perfectament i en el moment que, com ara, hem tingut un brot de Covid que ha afectat a 8 persones, ha quedat aïllada aquesta unitat de convivència i la resta ha pogut continuar fent vida normal. El que sí que tenim que buscar, com deia el company de l'hospital, Sant Joan, és veure de quin modus fent compatible aquestes unitats de convivència amb el nostre dia a dia. L'avantatge que tenim és que l'Ave Maria fa molts anys ja es va pensar com unitats de convivència. Segons la Generalitat, en aquell moment es considerava que era malbaratament de l'espai. Avui som model a seguir amb el model de residències per persones amb discapacitat intel·lectual, i això permet, doncs, això, que la sectorització no afecti a la resta de la convivència.
Per tant, el gran repte, entenc, ara és d'alguna manera com encaixar això, no? Aquest model que més basat en unitats de convivència, més d'alguna manera associat a la idea que tenim de llar, que tots tenim de llar, i més separat o allunyat d'aquesta idea més de residència hospitalària, no? O de gran hotel amb grans espais, etc. I com encabir això, doncs, amb aquests protocols, no? que entenem que són una població vulnerable i que són protocols sanitaris que de tant en tant s'han d'anar aplicant.
Així és, Carola, és tal com dius, el que intentem és que cada vegada sigui un concepte més similar al de convivència que podem tindre qualsevol altra persona, que és el fet d'una llar. Hi ha llars monoparentals, hi ha llars amb els que són molta família. En el nostre cas vam preveure unes llars amb 10 persones, i aquest és un model que té que anar-se implantant. La problemàtica és, amb els models residencials actuals, amb les construccions que estan fetes, de quina forma s'aconsegueix aquest model convivencial. Tenim que passar de grans espais de menjador a espais més petits, on puguin menjar, esmorzar, sopar un grup reduït de persones, i que facin, en certa forma, això, la convivència familiar que es pot fer amb una llar normal.
Aquest és el gran repte de futur, que en qualsevol cas entenc que sí, el model està sobre la taula i la reflexió i les discussions estan sobre la taula. Entenc que això és positiu, no? Perquè una de les qüestions que també d'alguna manera va destapar molt la pandèmia era com aquesta manca de reflexió i de posar el focus en aquest sector, no?
Jo crec que hem fet grans avançaments arrel del Covid. Un va ser el poder veure que l'àmbit social sense l'àmbit sanitari no tirava bé, que l'àmbit sanitari no podia deixar enrere el món social. Per fi hem aconseguit que salut i drets socials estiguin treballant junts. Ara, jo el que crec que cal unificar són criteris. Em costa entendre que a nivell de l'Estat s'estigui parlant de residències d'un determinat tamany i a l'àmbit de Catalunya s'estiguin parlant de residències d'un altre tamany. Jo crec que el que cal és coordinació, fer que tots els agents que hi participen amb el món social i amb el món sanitari tinguem presència per poder dir la nostra i perquè hi hagi el màxim consens, i al final generar un model que faci encabir el màxim número possible de actors.
Queda clar, doncs, al final que escoltin aquells que treballen en el sector, en el dia a dia, no? Que entenc que són els que d'alguna manera probablement estan més autoritzats a parlar, perquè sou els que viviu cada dia el funcionament d'aquestes residències i d'aquests espais i esteu dia a dia amb tots aquests residents, i per tant entenc que sou els que millor podeu saber de les necessitats de tots ells i de totes elles per tenir la millor vida possible.
Mira, permeten que utilitzi el castellà per fer una dita castellana que diu: sabe más un tonto cerca que un listo lejos. Llavors, els que estem convivint cada dia amb els residents, possiblement no coneixem la política que es té que aportar a nivell de país o d'estat, però sí que podem aportar la realitat que es viu sobre el terreny. I això és important.
Jordi Cerezuela, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i mira, amb aquesta ronda de trucades d'alguna manera nosaltres també fem com i esperem, doncs, d'alguna manera posar el punt i final a aquest cicle de trucades, de seguiment a totes les residències de Sitges al llarg d'aquests 3 anys de pandèmia, de confinaments, etc., i de notícies difícils, tot i que per sort a Sitges, doncs, com dèiem, ho hem viscut prou bé. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció.
A tu, a vosaltres, per la difusió, i sobretot gràcies en nom dels que no ho poden dir, dels seus familiars. Una abraçada ben forta.
Gràcies.